complicat.
Després còctels, vull dir, era tot molt complet.
Faltava el més important d'un cambrer, que és evitar mirar quan et van a demanar alguna cosa. Saps aquests que sempre estan d'esquena?
Sí, 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 sí.
Això és una habilitat, això, eh?
Sí, sí,
quan
sí.
Tu notes que algú va aixecar un dit, ja tu no, has de mirar a l'altra punta.
Sí.
I van passant pel teu costat i no, mai miren a tu.
Doncs la Marta estava fent tot el contrari. El jurat estava menjant el servei que ella havia proposat,
sí.
I de vegatotis estava espiant si estava agradant o no.
Mm.
I això he vist que està espiant i dic, home, Marta, què estàs fent?
Marta, estàs viendo ahora como el jurado está comiendo tu menú.
Sí, lo estoy viendo. ¿Y
sufriendo o no?
Sufriendo, sufriendo, porque no sé si les gusta o no les gusta, pero están ahí con la mantequilla, aunque no se haya derretido, mojando pan. Yo creo que les está gustando.
Hay uno que no ha dejado nada, ¿eh? Ya ha limpiado el plato con el pan, ¿eh?
Pues no sé, me acercaré y les preguntaré qué tal ha estado todo. Que es lo que solemos hacer los camareros, ¿no?
Ahí estamos.
Atención, que pues, entra en shock Mariano.
¿Te puedo acompañar?
¿Eh? Venga.
Venga, te acompaño. Espera.
Disculpen, sé que mi turno y mi prueba ya ha terminado, pero me gustaría saber qué tal todo.
Eso no te lo van a decir.
Si os ha gustado. Son clientes en un restaurante.
Siempre te dice que bien.
Todo que bien, que mientan, que digan que todo, que está todo estupendo.
A ver, ¿qué le corresponde?
Saber dónde vas a notar si ese cliente se ha ido contento o no. Cuando la semana que viene te haga otra reserva y venga.
Ah,
la semana siguiente no vuelve, es que no ha estado bien.
Muy bien.
Estoy encantada de estar aquí contigo, pero no vuelvo a transportar otra vez el maletín de 80 kilos hasta Barcelona.
Ui,
heu notat una, potser soc jo,
no,
una mica
no,
d'atenció.
No, atenció, i atenció.
Entre la Marta i el Mariano.
El problema d'això és que una noia...
Sí, una cambrera.
Com a cambrera, no...
No què?
No fa.
A veure,
no fa.
A veure quina és la teoria.
La noia ha de ser més a la cuina d'ajudant del cuiner.
Però quina bestesa, diu?
I com a cambrer, un home té més prestància, sí. Més elegància.
Ah, sí? Sí. Ah, sí? Des de quan, sí. Això, senyor Basili? No, perquè no ho havia sentit
fa
mai.
Més senyor.
Fa més senyor.
Un cambrer fa més senyor. És de restaurant de qualitat.
Sí. Els restaurants de qualitat, que diu vostè, vol dir d'estrelles. No hi ha dones...
No, nena, jo les estrelles no hi entenc. Jo dic restaurant de qualitat tota la vida, eh?
Vostè vol dir aquells cambrers com a Madrid, no?, que van vestits d'aquella manera.
Ara,
eh?
Fa mi senyor.
Ja. I a vostè li agrada més que vingui un home.
Home, sempre.
A vostè sempre li han agradat més els homes?
No. M'agraden els homes fent la feina que els hi toca.
Bueno, va, venga.
Sí. I les dones, la feina que els hi toca.
Segons vostè.
Però
no entris. L'home a la taula, la dona a la planxa.
Va, prou.
Va, la Marta, heu vist que s'ha enfadat perquè el Mariano li ha dit que no tenia per què preguntar això al jurat.
Exacte.
El jurat ja delibera més tard.
Això s'acabarà malament.
Doncs bé, jo crec que la cosa segueix i s'escalfa una miqueta, eh?
Tú has luchado mucho y tendrás tu recompensa, como todo el mundo que lucha. No te creas que aquí no te van a valorar por lo que has luchado. Lo importante en la vida es luchar y que profesionales como en este caso hay en esta mesa saben valorarte. Pero lo que no te van a decir es algo que no han dicho a nadie y es cómo has estado. Porque entonces romperíamos las reglas de este concurso.
¿Es el servicio de un restaurante? ¿Qué hacemos los camareros en la mesa? ¿Todo correcto, señores?
Sí. Pero la corrección la vas a ver después. Cuando la semana que viene van a reservarte otra vez la mesa o no te la reservan.
Que a lo mejor estaba tan bueno que puntúan y dejan propina, ¿eh?
Casi siempre. Pero antes más que ahora.
No sé si está permitido.
¿Pueden dejar propina al jurado?
Sí.
Ah, vale. Dice que sí, ¿eh? Ya estoy hablando en propina, ¿eh?
Yo creo que no han traído ni cartera.
Ui. La Marta no està molt contenta. Us heu fixat que tenia jo una mica la voluntat de calmar aquella tensió, però no me n'hem sortit.
Jo estic veient aquí un nou format que seria no joc de cartes, sinó joc de cambrers. Crec que el Marc podia anar per diversos restaurants i anar posant a prova les qualitats dels cambrers. Què us sembla?
M'encanta.
Això seria un programa extraordinari.
Seria
molt bo. I de jutge, senyor Buigas, si a vostè se'n dedicava.
No podia ajudar.
Perdona, jo de jutge fitxaria el Mariano.
Qui és el Mariano?
El president d'Honor.
Ah, sí, el president.
El que va posant cullerada.
Sí.
Recordem que és president d'Honor de l'Associació de Metres i Cambrers d'Espanya. És un senyor que ronda la setantena, porta tota la vida dedicada al sector. També ha sigut president de l'associació i ara el tenen allà com una mica d'ajudar. El Mariano, he parlat amb ell, que tenia un moment entre crisi i crisi, i ell el que ha fet, clarament, és defensar l'ofici.
Importantísimo ser psicólogo para ver lo que el cliente quiere y lo que no quiere.
Psicólogo.
Un camarero es muchas más cosas. Es decir, cuando yo a un camarero o a un chaval que empieza le digo que son que incluso va a ser actor, ¿yo voy a ir al teatro? No, no vas a ir al teatro. Pero tú haces teatro todos los días en tu trabajo. Porque si vienen unos chavalitos jóvenes como tú, unos colegas, como decís, les vas a tratar de una manera. Si viene un matrimonio con un carrito y dos niños pequeños, le vas a tratar de otra. Y si vienen a lo mejor tres matrimonios de mi edad, 70, 80 años, le vas a tratar de otra. Lo cual estás actuando, lo cual somos actores. Somos muchas cosas. No somos traidores, transportistas, no. Somos la imagen de un establecimiento.
Exacto.
Últimamente sabemos tanto, tanto como los dependientes de la farmacia. Porque lo más bonito es atender a los demás, disfrutar con los demás, o sea, y que te consideren que eres amigo de los demás.
Muy bien.
Viva la sala.
Viva.
Viva.
Viva. Viva. Viva. Viva. Viva. Viva.
Vostè és amic dels seus clients?
No, no ho faig, això que diu no he fet mai, vull dir, però vull dir que és un maco...
Home, eren uns...
Sí,
li agrada, com a discurs,
sí,
li agradat,
discurs,
però vostè...
De la teoria, preciós.
Vostè se sabia el nom de la gent que entrava?
No, i quan marxaven pensava, ojalà els oblidi ràpid.
Viva la sala, eh, això?
Viva.
A mi m'ha quedat...
I els plats que menjaven sempre? És igual. Com menys, jo feia això, jo feia com menys em veiessin millor. Jo no pareixia pallar, va haver de cridar a la cuina.
I tant.
Com menys servís, millor. Per això vaig tancar-ho. No sou cambrers, eh, tot i que ara.
Per això va tancar-ho, no, per això va tancar. No venia ningú.
Però m'ha agafat bastant a contrapeu aquest final de discurs de viva la sala.
Viva.
Quan
viva.
Algú crida, t'ha de sortir el viva, no?
Està
fet per això. Va, deixeu-me acabar amb un dels àudios que més m'han agradat.
Sí, perquè ara llegirem els vostres bars preferits, que la gent ens està explicant on són i què hi fan.
Com et comentava abans, he descobert la meva vocació. Una de les proves, a part de a la taula i servir als comensals, era servir canyes darrere d'una barra amb un parell de tiradors.
Ho veig molt difícil.
Però què passa?
L'art del tirador ho veig molt complicat.
Molt, molt.
Bueno, és obrir una aixeta, eh?
Sí, home. I de cantar la gerra i tot per terra i l'escuma...
Però què passa? Un dels aspirants estava servint les cerveses i a l'altra banda de la barra hi havia quatre senyors esperant la seva cervesa i era el jurat professional que havia de puntuar aquelles canyes.
Sí.
Aquest és el moment...
El jurat s'ha desplaçat allà per seure en una barra i ser...
No, però una barra era una recreació exacta d'una barra i uns tiradors. I els clients molt fidedignes valorant la canya.
Bona feina.
Ha elegido la tostada, ¿eh? La tostada.
Sí. El resto, si os fijáis, mucha ensaladilla, pescadito, no sé qué. Entonces yo creo que...
Y la intensidad del jamón...
Acertado, sí. Yo creo que lo acerto.
Yo creo que la cortas perfectamente con... Con la tostada, ¿no?
¿Cómo valoramos la tirada de caña?
Bueno, la tirada de caña ha sido correcta. Al final ha habido un poco de desproporción entre unas y otras. La crema no ha quedado del todo homogénea.
Hostia,
es un poco de lo que se pide al tirar una caña. Luego el estilo ha sido correcto. La inclinación del vaso ha sido la correcta. Ha sido elegante. Lo ha hecho bien. Nada más que, claro, a la hora de servirlo, que quede homogénea, completa, y sobre todo que esa espuma no quede con burbujas, que quede más homogénea. Y eso no lo ha conseguido del todo, ¿no? En un bar todo parece muy sencillo, pero todo tiene una segunda lectura, ¿no? Y al final una caña, sí que es una caña, la puede tirar cualquiera, pero una buena caña bien tirada es agradable a la hora de tomar, ¿no?
Ara, sí. No anava a dir, perquè una canya mal tirada, quan te la posen, tota la cervesa regalima per la copa i és lamentable.
O tira-me la canya.
Que no eres això, que no
vols. O la copa queda seca.
És una altra canya, tirar una canya.
Això quan se sabrà?
Doncs aquesta tarda.
Aquesta tarda?
Cap a quarts de sis, les sis, sabrem qui és el millor cambrer o cambrera en aquest
cas. I des d'aquí, un aplaudiment per aquest col·lectiu, que tenen un munt de paciència de clients pesats que...
Viva la sala.
Hi ha
una pregunta que ens ha fet un amic del programa, que és el Ponsi, que diu...
Per favor, que meravella.
Hi ha prova de qui es compra més fort a l'hora de tancar perquè els clients marxin?
Aquesta prova estaria molt bé.
Sí, senyora, sí, senyora, està bé.
O qui posa les cadires sobre la taula.
Està bé. Però què diuen dels bars preferits de Catalunya?
Doncs tenim, per exemple, l'Enric Gomà, que diu el Campeón, que és a Diputació en Pau Claris, grans vidrieres, llum natural, mestressa, cambrers molt simpàtics, bons entrepans de brí, ideal per fer-hi...
Fixa't, mestressa i cambrers. El que he dit jo...
No, vostè ha dit una dona a la cuina ajudant al cuiner.
No t'equivoquis. La mestressa també pot ser-ho, eh?
Ah,
però la mestressa és mestressa.
Si vostè ho autoritza...
La mestressa és mestressa, eh?
Sí, va, escolti, per favor.
No, ideal per fer-hi... Com us aprecieu, perquè...
Que sí?
No, tots dos us preocupeu perquè l'altre no s'equivoqui. Això és maco.
Això és bonic. I algú m'ha diu, ideal per fer-hi el segon esmorzar. En quina hora és el segon esmorzar?
És fascinant aquest concepte.
Entre l'esmorzar i el dinar.
Quarts de 12.
El segon esmorzar.
Entre l'esmorzar i el dinar.
M'agrada molt.
Diu, i llegir La Vanguardia. Què seria? A les 8 un i a les 11 un altre?
Exacte.
A les
11
o quarts de 12.
A quarts d'11.
Sí, sí.
Aquest concepte de segon esmorzar,
m'agrada molt. Ho hauríem de fer. Bueno, de fet, el versió ja ho fem.
Sí.
Sempre esmorzem a casa i quan arribem algú ha portat alguna cosa i és el segon esmorzar.
Jo a vegades he vist fins i tot tercer esmorzar.
Sí, senyor.
Sí,
sí, senyor.
El Josep Ferradellas diu: bar del Pi de tota la vida, a la plaça Sant Josep Oriol, número 1. Comenta, bueno, és un nom, diguéssim, el Pol, diu: quan vivia a l'Hospitalet de Llobregat anava al costat de casa regentat per un matrimoni xinès, bàsicament per veure
el Barça.
Ui, veure...
ja no queda cap bar, ja s'han quedat tot.
Tot ells.
L'únic que queda és aquell carrer Enric Granados, el bar DNI, que hi ha l'amo que té TRC Televisió posat tot volum, el bar ple de caixes i una taula fora. És l'únic que queda d'aquí.
Llavors se'n va anar a viure a United Kingdom.
Sí.
Diu que disfruta cada vegada més del cafè amb llet d'un bar i li és igual quin, que li dona la vida.
El que està passant ara és que hi ha molts bars d'aquests que hi ha estudiants i que hi arriben a les 9 del matí, es connecten a la wifi i a les 6 de la tarda encara hi són.
És la biblioteca.
La nova biblioteca. Sí, sí, sí.
L'Alberto diu: el bar Stop del meu poble, on fan els millors sol i ombra del món. Com són sol i ombra? És...
Jo diria que és cafè i anís.
Sí, sí. Sí, sí, jo diria que sí, eh?
D'acord.
Jo diria que sí. No sé a quin esmorzar es pren, si el primer o el segon, o el tercer.
Sol i sombra se feia als bars que hi havia al costat de les places d'Otaros.
Ja. Ell envia una foto de brandy i una altra d'anís, és a dir...
Doncs això, potser és això.
Vol dir que és això?
Brandy i anís.
Vol dir que brandy i anís i ja està?
Era per entrar com un toro a la plaça d'Otaros.
Sí.
És possible,
caram,
és possible. Vale, gràcies, eh?
A vosaltres. Yes.
Tornem cap a la Volta Ciclista. Xinxó, què tal?
Bé, mira, estic
on
aquí
som?
A la línia de meta ara mateix.
Ah, molt bé.
Acabo de bueno, l'acabem de creuar abans tot que l'ha escapat, que ara és mates i no merro. No són els dos que hi havia abans. Ha canviat una mica les coses. I estem aquí just esperant a que arribin. Crec que estan a uns 10 quilòmetres potser de la meta, per tant, 12 quilòmetres. No tardaran, no tardaran, perquè això...
Però escolta,
amb el Juan ha sigut molt ràpid.
Has pogut estirar les cames ja o no?
Acabo de sortir ara mateix del cotxe.
I què?
Però
i
ara
què?
Mateix vull dir que... Doncs mira, la sensació és bastant agradable. Bastant agradable.
Quantes hores?
Caminar, doncs des de les 12, des d'un quart d'una fins
dient?
Ara. Sí, sí, sí.
Podré.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Però, escolta'm, l'experiència m'ha agradat moltíssim, de veritat. Si mai ho podeu fer, si teniu la sort que hem tingut nosaltres, val molt la pena poder-ho veure des de dins, poder estar doncs, al costat tan a prop dels que s'escapen. Clar, també això pot passar que no s'escapi cap grup i que llavors no vegis res, perquè tu estàs en el grup de en el cotxe de convidats i et queda el gran grup o el pilot, el peloton que se'n diu, al darrere, al darrere tota l'estona. I tu no veus absolutament res, només et deixen acostar si hi han aquests escapats que estan a 2 minuts mínim de diferència entre el gran grup i ells. Si no, no veus absolutament res. Nosaltres hem tingut sort avui, la veritat.
Si has pogut parlar amb alguns dels ciclistes, no? Què expliquen?
Sí. Mira, doncs he pogut parlar abans amb el favorit, amb els que tothom deia per aquí, els que hi entenen que avui tenia més números de ser el primer, veurem si acaba passant, que és el Brian Cockart, de Cofidis, i jo li he preguntat, ostres, potser és que tenies més nervis avui, no?, perquè tothom està parlant que, bueno, tothom està dient el teu nom, tens més o menys nervis, estàs amb aquesta pressió, i això és el que m'ha dit.
No, per això, és...
No tinc cap pressió, és una bona oportunitat, és un sprint, i sí, he vingut aquí a fer aquesta etapa i avui és el dia. Aquest any estic tenint dificultats en alguns moments. L'any passat vaig acabar 2 vegades segona a la Volta de Catalunya. Espero poder aconseguir avui millors resultats i guanyar.
I hope I can take a best result and win today.
Quina cara fan abans de sortir? Se'ls veu amb energia o és amb cara del marron que se m'apropa?
Què va, avui molt relaxats. Jo no sé si és perquè ja sabien que l'etapa era més senzilla.
Clar, perquè és
o més plan, fàcil.
Això, avui, sí,
sí, els he, doncs, això, més fàcil i més d'ambaixades. Jo els he vist a tots bastant relaxats, bastant tranquils. Hi ha hagut un moment fins i tot que quan els presenten, perquè abans de cada cursa, a cada etapa, diguem, els presenten i els hi fan fer una signatura per saber que s'han presentat i que aquell dia, doncs, correran. I en aquell moment hi havia com el tot d'espònsors enganxats amb una mena de cel·lofan, i ha caigut i ha provocat també bastant riures entre els corredors. Per tant, tot ha sigut en un ambient bastant distès i amb ells els he vist bastant tranquils en aquest moment abans de sortir, que és quan hem pogut parlar amb ells. També he parlat amb el Joel Nicolau, sí? Que és un noi de Llofriu, que corre amb Caja Rural, i hem parlat una mica també de la calor, perquè com us dèiem, ara aquí a Lleida estem en màniga curta i s'està bé, però jo he passat moltíssima calor, m'imagino que ells n'han passat encara més en tot aquest tram, sobretot de Port de Muntanya. La pujada ha sigut encara més complicat amb la calor, i hem parlat això d'aquests canvis de temperatura, perquè l'altre dia els plovia, avui aquesta calorada, com ho porten?
Bueno, al final els canvis de temperatura el cos ho notes. Més que res el dilluns van tenir molta calor a Sant Feliu. El dimarts és quan es va ploure, que el canvi de temperatura pujava i ter, vam arribar... Jo, per exemple, no sentia ni les mans ni els peus, perquè vam sortir a 24 graus i acabes a Baiter, que no sé si feia 4 graus plovent. Aquests canvis de temperatura, tant per la musculatura i això, es nota molt i acabes molt fatigat. I avui un altre cop, ahir calor, avui un altre cop calor. Així que, bueno, ens estem intentant adaptar.
Doncs aquestes són les opinions. Sí, sí. I escolta, i l'ambient del poble, perquè penso, la gent li fa il·lusió quan hi passa la volta o passen una mica?
Com més ens acostàvem a Lleida, més ambient hi havia molta gent, us heu d'imaginar, les típiques senyores, hi havia gent que semblava que hagués anat a la perruqueria avui perquè passava la volta que
molt
tenia
bé,
per aquí.
Molt ben pensat.
Sí, i s'asseien allò a la porta de casa seva, esperant a que passés doncs, el grup i els ciclistes, i moltíssim ambient. Molts nens, també hem vist moltes escoles que amb els professors doncs, han sortit, han anat a les rotondes o en els llocs del poble on es podien passar. I també, per exemple, a la sortida a Sort, allà he pogut parlar amb dos nens, el Marçal i el Guillem.
Ai, pobrets,
que eren de l'escola de Sort. No, pobrets no, que estaven molt contents.
Clar, pobrets no, si s'ho passen la mar de bé.
Estaven encantats amb poder veure la sortida de la Volta de Catalunya. De la classe de què sou?
De prehistòria.
La classe de prehistòria, carai, com ha evolucionat això. Jo pensava que abans, bueno, érem la classe dels dofins, dels lleons, ara la classe de prehistòria, perfecte. I què heu vingut a fer avui aquí?
A veure els ciclistes.
A veure els ciclistes.
Vosaltres teniu bici o no?
Jo no. Sí.
De jo moment sí. No els l'han donat.
Bueno, jo tinc la bici a casa, però ara no me l'han donat.
I la teva bici, què va, amb rodetes, suposo?
No.
No?
No van rodar.
I la meva tampoc.
I us fa il·lusió veure els ciclistes ara quan passin?
Sí.
I què els hi direu?
Hola. I els animalem.
A veure, per exemple, com quan els veieu sortir, què els hi direu?
Que aneu molt ràpid.
M'ha agradat molt, els animalem. Els animalem. Doncs escolteu, aquesta és la sensació que es viu quan se segueix una cursa des de dins, que avui la Maria ha tingut aquesta possibilitat inèdita d'anar dins d'un cotxe i anar veient com es comporten, doncs...
8 quilòmetres falten, eh?
Tots els ciclistes. 8 quilòmetres falten, ara 7 amb 3, i també ens falta resoldre l'enigma. Maria, som-hi.
Vinga, va, sí. Recordeu que avui anava relacionat amb el Dia Mundial de la Poesia, sí. Recordàvem l'oració que li van dedicar al senyor Marcelí i Vicenç Martí a la Moraneta, perquè plogués, i és veritat que va ser una oració que va funcionar la mar de bé, i la pregunta...
La megafonia va fluixeta, eh?
No crec que no cregui tant.
Va fluixeta, eh? Aviam si em puc anar a algun lloc.
No, digues, et sentim, sí.
La pregunta que us fèiem era quant temps va tardar a ploure des que vau pujar en comitiva cap a Montserrat, opció A una setmana, opció B dos dies, opció C l'endemà,
sí.
O opció D aquella mateixa nit. I la resposta correcta és la B, perquè vau pujar el dijous 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, i va ploure al cap de dos dies, dissabte 29, després que, això sí, Obama hagués pujat a veure la Moraneta, no. I per això se li va atribuir amb ell la pluja, però és evident que no, perquè no és tan ràpid això.
Ara.
Va haver-hi l'ofrena, van passar les 24 hores 48, i llavors va ploure,
sí,
ser quan va fer efecte, clarament.
Sí, senyor. Molt bé.
Molt bé, com ha anat això?
Mira, 310 persones han volgut jugar i 191 l'han encertada, que era, doncs aquesta, que hem dit dos ara, dies. Que són dos dies, que és la B. Per tant, necessito de l'1 al 191. Qui té...
José María García...
Atención, 101.
Que bé que ho fa, eh?
Sí.
Ho fa igual, eh?
Cuidado con el gato.
Cuidado con el gato.
És ojo al dato, eh?
Sí.
Però bueno, Bona tarda, la resposta crec que és la B, o sigui que ho creus perfectament. Que,
el Bala ho entès ara, eh? Fa rato que estem amb la broma i el Bala ja ha caigut ara.
Ojo al gato, ojo al gato que cruza la carretera, ciclista, ojo al gato.
És que si feia una broma amb la paraula que ho digui sí, bé, sí, perquè és que si no, cuidado con el gato.
Ojo al flato, ojo al flato ciclista, venga, que el ciclismo sí. Va, és muy duro. Vale,
com anem? Doncs aquesta noia es diu Anna Font, ha jugat i l'ha encertat. Per tant, l'Anna Font s'emporta xocolata Joulong i una tassa del versió RAC1.
Bravo!
Felicitats!
Saludo cordiales.
Una abraçada, Maria, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu, Maria, adéu, Bala.
Adéu, adéu, guapos.
Fem una pausa i de seguida la Míriam Díaz, que ens parlarà d'un tema que segur que tots hi heu donat alguna volta.
Què ha passat?
De vegades passes per davant de supermercats,
sí.
Suposo que n'heu vist molts, i penses aquí, qui hi ha, qui treballa, qui entra, quin negoci s'hi fa.
Ara
ho explicaré.
Bonito tema.
Versió RAC 1.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
T'imagines que la millor economista del món et porti la comptabilitat familiar? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
De seguida, amb el tema dels supermercats, us haurà cridat l'atenció que hi ha grans marques que entres en el supermercat i no saps mai qui hi ha, qui no hi ha, qui t'atén, qui ho porta. És un gran tema.
I tant.
Un gran tema que sembla que a partir d'avui es començarà a regular. Però abans, Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb una mica de música.
Sí, una mica de música, perquè avui hem conegut ja tot el cartell del Festival Terra Mar de Sitges, sí, que es farà del 24 de juliol al 9 d'agost, i tenim, escolta'm, uns llegendaris del rock com a novetat. Els Waterboys, sí, els britànics, que actuaran el 2 d'agost en el que serà l'únic concert que faran aquest estiu a Catalunya. I també se suma al cartell un dels col·laboradors del versió.
Home, que és del Corbacho, no? José Corbacho, bona tarda. Què tal? Felicitats.
Amb molta il·lusió, tio. Farem el Love, Love, Love amb el Ramon Gené.
Amb el Ramon.
I és una cosa collonuda que per fi està a l'esport i també en un festival.
Que acaben malament.
Amy Winehouse, perdona, Amy Winehouse.
Bueno, l'espectacle que portareu al Terra Mar de Sitges, el Love Love Love.
Sí, exacte.
I dels ja confirmats, destaquem un dels grups, podríem dir, una de les millors bandes de tribut de Queen.
Els he vist.
God Save the Queen.
Realment, no només escoltant-los, sinó que veient-los en directe, se't posa la pell de gallina, perquè sembla que hagi tornat Freddy a la vida.
No era mort.
Sí, és mort.
Era gai sexual.
Aquest noi és mort.
Sí, però és una banda homenatge, li fan l'homenatge.
Bueno, però aquest noi és mort, que posa un disco.
Si mai vol copiar algú, digue-li que fa un braç.
És un altre senyor Marcelí que canta com ell.
Una recreació.
I sigui gai sexual o no, què ens importa? Per què li importa tant a vostè amb qui s'alliten les persones? Digui-m'ho.
Bueno, qui més hi ha?
Va, dins del panorama musical espanyol, una de les que ho està patant més en els últims temps. Anna Mena.
Doncs aquests són alguns dels atractius del Terramar de Sitges d'aquest any.
Això que es diu Terramar, no?
Terramar, Festival Terramar,
sí. És que els bons grups es posessin a la terra,
sí?
I els dolents al bar. Seria manera de fer neteja, sí o no? I si el bar de terra fos a la cala, es podria dir Festival Calamar. Calamar com el joc aquest.
Sort que el tenim a vostè, cada tarda. Quan no el tinguem, doncs no el trobarem a faltar. Bueno, canviem d'història perquè dèiem que és una setmana farcida de crònica judicial i de successos. I atenció a l'operació que han tirat endavant els Mossos en alguns supermercats de Catalunya, on, atenció, i tenien persones, podem dir, esclavitzades, i no estem parlant de marques desconegudes.
Exacte, en l'operació s'han detingut 6 persones que captaven persones al Pakistan i els forçaven a treballar doncs, en supermercats de franquícies conegudes. Un d'ells ha ingressat a la presó, la resta en llibertat amb càrrecs, i els Mossos han alliberat, atenció, 18 persones que vivien en condicions molt, molt precàries.
En té tots els detalls la Violeta Martos, dels Serveis Informatius. Violeta, bona tarda.
Bona tarda.
Ens hem d'imaginar, és a dir, no és un establiment d'aquests petits amagats de barri, és a dir, són supermercats molt coneguts. Són grans marques.
Exacte, sí, són les franquícies d'aquests supermercats i estan, sí, per tota Catalunya.
Que us han explicat que hi tenen persones que vivien en situacions molt, molt precàries. Aquesta investigació com comença? Com es dispara la sospita?
Doncs la investigació va ser possible gràcies a gràcies a informacions aportades per extreballadors de l'entramat empresarial precisament dels investigats. A partir del seu relat, de les històries que explicaven aquests extreballadors, doncs la policia va poder anar estirant del fil i va poder comprovar que era cert que existia una organització perfectament estructurada i organitzada que era la propietària d'aquestes franquícies.
Veus que de vegades entres a segons quin supermercat amb marca molt coneguda i cada dia t'atén una persona diferent que dius, bueno, no sabia que tingués una plantilla tan àmplia, o venen d'uns altres supermercats passen moltes coses als supermercats.
Potser aquell el va comprar algú. Jo vull quedar què vol? El dependent.
El dependent, no? Se'l va quedar.
I
els horaris també, no? Que tenen uns horaris molt extensos.
Passaves el dematí i el vespre encara hi era.
Bueno, quan se'n posen a fora, obert tot el dia.
És les 11, quarts de 12, no?
Que, en fi, això són condicions que evidentment estan pactades, l'horari d'obertura i la gent que hi treballa, però...
No hi ha les lleis.
Sí, sí, vull dir que això es pot fer, no ens estem posant amb l'horari d'obertura, cadascú faci el que vulgui i el que la llei li deixi fer. El que ens ha sorprès són aquestes 18 persones que vivien en condicions molt precàries en aquests supermercats. Qui ho liderava, tot això?
Els Mossos han detingut 6 persones que són membres d'una mateixa família. S'encarregaven de captar persones al Pakistan i també els convencien per arribar fins a Catalunya a través dels Balcans i d'Itàlia. Un cop aquí, els forçaven a treballar per l'organització amb l'excusa que havien de saldar les despeses del viatge i també de les gestions,
és un clàssic. Contracte... És un clàssic. Tu arribes i jo ja t'ho
guardo. Això ha tingut un cost.
Sí, ha tingut un cost i quan tu l'hagis cobert... Bueno, sí, però perdoneu, o sigui, això és esclavatge.
Sí. Exacte, sí.
No té altra manera de dir-ho. Sí, sí. Ho hem vist en altres facetes, diguem-ne, de la societat, però en supermercats això encara no n'érem conscients. Digues, disculpa.
Ah, no, ja està, que fins que no acabessin de saldar aquest deute, doncs no podien marxar. No podien.
I el tema dels papers, no?, també, que els deien, clar, tenim unes despeses per regularitzar-vos la situació, i al final sembla que tot era falsificat, no?, aquesta documentació.
Però és que això que m'esteu explicant, perdoneu, o sigui, quan hem parlat de casos de prostitució, és exactament el mateix. Tu t'has de prostituir perquè portar-te fins aquí ha tingut un cost, i que fins que no ho tinguem arreglat, tu no te'n tornes, que evidentment això doncs, era una trampa. I insisteixo, estem parlant de supermercats, de supermercats.
I m'estranya que hagi intrigat tant a veure això. Disculpeu, perquè això quant de temps fa que es diu en aquest programa i en d'altres de ràdio i de televisió. Aquests misteriosos supermercats, les àrees de gent, saps qui són... treballant hores.
Jo insisteixo, dic perquè la gent que ens escolti no s'equivoqui. No ens estem referint al que es coneix com a restaurant de paquis, del supermercat de paquis. No ens estem referint a aquest restaurant, no. A aquest supermercat que fora posa
24 hores.
Catalunya Bonica. No és Catalunya Bonica.
Té el nom
d'una marca molt coneguda.
Són franquícies de marques molt grans. Mm.
I aquestes persones, que això ho trobo encara més gros, o sigui, on vivien, on les tenien vivint?
Doncs hi havia dos casos, segons els Mossos, les víctimes, a part de treballar en condicions pràcticament d'esclavitud, amb salaris baixos o inexistents, vivien en entorns insalubres i estaven allotjades o bé dins del mateix supermercat, en soterranis i passadissos, doncs us ho podeu imaginar, matalassos als passadissos, envoltats de caixes, brutícia...
La meva dona està malalta amb el RAC1, és que des del matí fins a nit...
Quan arriben aquí, doncs, la realitat és una altra. Si fan treballar, doncs, des de que s'obria el supermercat fins que es tancava, de dilluns a diumenge per un sou ínfim. Hi havia dues formes de conviure. Ho feien en pisos que eren de l'organització, que és una forma de control, o els feien viure al mateix supermercat. Els baixos del supermercat, al magatzem, o fins i tot als passadissos.
Fixa't.
És molt fort, eh? És molt fort. És a dir, grans marques, ara s'haurà d'establir si és amb el seu coneixement o no és amb el seu coneixement, la justícia hi haurà de fer alguna cosa, que tenien a persones esclavitzades, amb aquests salaris baixos o inexistents, vivint en entorns insalubles, als soterranis i als passadissos del mateix supermercat. Uh-huh. I alguns portaven temps, no?, en aquestes condicions, és a dir, no és una cosa que vingui d'ara, com deia el senyor Marcelí.
Exacte, sí, les persones que han estat alliberades portaven entre 1 i 5 anys.
Imagina't.
En aquesta situació ens ho explicava el subinspector Lluís Moreno, cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans.
Uh-huh. Estem parlant, segons els Mossos, de 16 supermercats, franquícies, com dèiem, de marques molt conegudes. No sé si les marques ja han tingut la possibilitat de dir alguna cosa.
Doncs ara ja 14 dels establiments estan tancats, estaven ubicats a diferents localitats de Catalunya, de demarcacions de Barcelona, de Girona, i un d'ells a la mateixa ciutat de Barcelona, i els Mossos han explicat que les marques no col·laboren amb aquesta situació, però sí que els ha demanat que han d'estar més a sobre per evitar casos com aquest. Ens ho explicava també el policia.
Sempre quan fem aquestes investigacions, quan acabem, parlem amb aquestes marques. No col·laboren amb les organitzacions criminals. El que sí que els demanem sempre que siguin més prudents, que estiguin més a sobre dels franquiciats. Les grans marques saben, doncs, per aquests metres i amb aquest horari, quantes persones haurien d'estar treballant.
Bueno, exacte. Les grans marques, què fan? Doncs cedir la franquícia
i
vostè ja s'espavilarà. Però jo, com a gran marca, que a mi se'm descobreixi que tinc una persona malvivint al soterrani del supermercat, vaja, a mi em faria vergonya. Malauradament, Míriam, no és la primera vegada que passa això.
Exacte, he estat gratant una mica maroteca. Mira, el juliol de l'any passat, la policia espanyola va detenir 4 persones per tenir 16 treballadors en condicions de semiesclavitud en locals de menjar ràpid de la província de Barcelona. Parlem de Barberà del Vallès, Castellà, Polinyà... 10 d'ells estaven en situació irregular. Treballaven sense descans, ni sou, ni contracte, i, com passava aquí, vivien als mateixos locals, alguns, us podeu imaginar, sense ventilació i envoltats també de material perillós. El 2021 van detenir 5 persones per explotar persones en situació irregular provinent del Pakistan, en condicions també de semi-esclavitud, que, com en aquest cas, també treballaven en supermercats franquiciats. A més, en aquest cas, la xarxa tenia, atenció, una sala de control amb càmeres per vigilar doncs, els treballadors. I el mateix any els Mossos van desmantellar una organització criminal xinesa establerta a Barcelona que introduïa de forma il·legal compatriotes doncs, a Catalunya, els obligava a treballar en condicions infrahumanes en naus on cultivaven marihuana, droga que després enviaven doncs, al Regne Unit, als Països Baixos, en aquest cas van detenir 8 persones i en van alliberar 10.
Aquí la clau de tota aquesta història és el que dèiem que és el concepte de franquiciat. Hi ha marques que es preocupen per les seves franquícies i n'hi ha que no se'n preocupen tant. En aquest cas hem arribat a un extrem que no preocupar-se'n vol dir no tenir ni idea que hi ha una situació d'esclavitud en els seus supermercats.
I qui respon per tot això? És aquesta, dir, aquestes marques,
aquesta és una bona pregunta.
Què passarà amb les persones que no tenen papers, per exemple?
De moment, aquestes persones, o sigui, l'operació dels Mossos ha anat en col·laboració amb el Departament d'Igualtat i Feminismes i en principi s'han començat a instaurar uns plans per poder inserir aquestes persones que acaben de ser alliberades a la societat.
I atenció que ve el fi de festa, perquè Violeta, els Mossos han alertat que aquesta pràctica no només s'ha descobert ara, sinó que va en augment. O sigui, la cosa continua.
Doncs sí, el mateix subinspector Lluís Moreno, que era el cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans, ens ha explicat que alerten d'un augment de casos de tràfic de persones i en total, el 2023, els Mossos van tancar 4 investigacions d'aquest tipus de tràfic de persones. La finalitat, en 3 dels casos, el comentàveu abans, era l'explotació sexual i en l'altre s'obligava les persones a robar el transport públic. Els Mossos van detenir en total, en aquestes 4 investigacions, 7 persones i van poder alliberar 8 víctimes.
No és un cas aïllat, això. Això és un cas habitual. 2022 fins ara portem 3 investigacions que són pràcticament calcades. Avui en dia és relativament fàcil aconseguir franquícies de grans marques comercials. És un lloc perfecte per fer una explotació laboral d'una persona, perquè són establiments que estan moltes hores obertes.
Clar.
Increïble, increïble. Esperem que les marques ho facin mirar i tinguin més control de a qui cedeixen les seves franquícies. Violeta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Parlant de coses increïbles, canviant d'història, la jutgessa que investiga un suposat cas de corrupció a la Federació Espanyola de Futbol podria fer tornar Luis Rubiales abans del previst.
Sí, Rubiales ha comunicat que té previst tornar de la República Dominicana el dissabte 6 d'abril.
Veus, malpensats, que
després...
ahir van dir unes barbaritats.
Pobre home.
Si sabies que...
Sí, sobretot pobre, sí, exacte. Pobre, sí,
van dir unes barbaritats en aquest programa.
És la víctima, no?, en aquest cas. És la víctima.
Pobre gent.
No, a través de la seva advocada, Olga Tubau, que ha parlat amb la jutgessa, li ha dit que ell doncs està a disposició de la justícia,
fixa't.
Que si l'han de fer tornar abans, però que té bitllet per tornar a Espanya el dissabte 6 d'abril.
El 6 d'abril, home, a veure...
Al migdia...
Qui ho paga? Si torna abans, qui ho paga?
Doncs ho paga ell.
Ara no té feina, eh?
Que el reclama la justícia.
Ara no té feina, pobre.
Bé, de fet, diu que està allà per feina. Porta un mes a República Dominicana per feina.
Què diu?
Recordem que ja la Fiscalia ja ha fet una ordre de detenció contra ell. En declaracions al diari digital El Espanyol, Rubiales ha dit que col·laborarà amb la justícia en tot el que calgui, tot i que ha negat qualsevol irregularitat. L'operació policial ha acabat de matinada amb els escorcolls i sense novetats amb els detinguts. 6 detinguts, només 2 passaran demà a mans del jutge, entre ells qui va ser mà dreta de Rubiales, Tomás González Cueto. La investigació, recordem, que se centra en suposats contractes irregulars relacionats amb les obres a l'estadi de la Cartuja de Sevilla, que es va haver d'adequar per la final de la Copa del Rei, i altres negocis amb la Xina. No té res a veure, en principi, amb el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, tot i ser l'origen de la investigació. Recordem aquella negociació entre Rubiales i l'empresa de Gerard Piqué. Avui ha passat pel món a RAC1 qui va presentar aquella denúncia, Miguel Ángel Galán, l'any 2022, una denúncia que va acabar en un calaix. Asegura Galán que va ser el mateix Pedro Sánchez qui va salvar Rubiales.
En su día dicen que porque Rubiales tenía audios, guasas de comprometido de Pedro Sánchez, le salvó la cabeza en el 2022 cuando yo puse esta denuncia. Cuando recibió mi denuncia el CSD tenía que haber inhabilitado a Rubiales y no habíamos llegado al beso de Jenny Hermoso.
Sí.
També ha passat per RAC1 l'exmembre de la Comissió d'Ètica de la Federació Espanyola, José Luis Pérez Triviño, que va plegar quan va veure que tot feia una mica pudor de podrit.
I vostè considera que ara sí que ja d'una vegada per totes la història de Rubiales amb la Federació Espanyola s'ha acabat del tot?
Sí, yo creo que sí, pero lo que hace falta es un cambio de la estructura jurídica de las federaciones para que sean mucho más democráticas, estén mucho más controladas y se logre pues que alcancen los estándares de integridad que tanto demandan. demanda la societat.
Enmig de tot aquest terrabastall, el Consejo Superior d'Esports ha ajornat la celebració d'eleccions a la Federació Espanyola.
Doncs connectem amb la República Dominicana, on hi tenim a Luis Rubiales. Senyor Rubiales, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, pues muy mal.
Sí que hay animación, ¿no? Y gogo, bueno, aquí la, música de fiesta.
En la playa ahogando las penas. Porque ya se ha visto las feministas, bueno, que han montado todo este lío para hundirme.
Bueno, feministas, la justicia, ¿no?, que le requiere.
A través de la justicia, lógicamente, que también está mandada por el feminismo.
Ah, también. Ah,
se
vale,
me están presionando
bueno, es
para...
Es que es una jueza la que
exactamente,
lo busca,
sí, es que está todo, sí, que se le ve el plumero. Se me está presionando para que vuelva a España.
Sí.
Bueno, ¿quién es capaz de hacer lo que sea? Hay, evidentemente, la persona y las personas que son capaces de hacer lo que sea.
¿Cómo?
Bueno, con pruebas falsas para inculparme y hacerme desaparecer.
Claro. O sea,
hay
quien ¿pruebas está falsas? ¿A qué se refiere?
Bueno, pues todo bien, esto, todo esto que está pasando está orquestado para echarme fuera. Ya lo conté yo en rueda de prensa hablando de este caso y de hasta dónde pueden llegar.
De verdad les digo a ustedes, es que yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Bueno, jo trobo poder una mica exagerat, senyor Rubiales, però vaja...
No, perdona, té raó.
Bueno, no sé si té raó. No,
bueno, aun sabiendo el riesgo que corro de volver en este país, en España, para dar la cara, voy a volver... Pero bueno, de momento aquí en República Dominicana tengo mucho trabajo.
A ver, ¿qué
dar piquitos, a las chicas que pasan?
Bueno, es que te las dan ellas a ti.
Ya,
aquí son educadas, no como en España.
¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica en República
Dominicana?
Bueno,
pues he quedado con el delfín Flipper para nadar entre delfines.
Sí.
Esta tarde.
Esta tarde he quedado con Flipper.
Sí. Vale. Esto lo tengo para hacer un poco de trabajo acuático.
Es usted un valiente.
Muchas gracias. Soy un caballero. Un caballero. Y valeroso, y sufriendo muchísimo.
¿Y tan?
Después de ya la reunión con Flipper, esta tarde tengo una reunión con la CEO de un bar de Santo Domingo para tratar...
¿De qué se habla? Asuntos.
Y bueno.
Pues que se calce.
Y después, después tengo... Empalmo con una reunión con una alta directiva de una empresa de masajes express, también para tratar asuntos muy importantes,
¿no?
Y esta noche...
Empalmo con una reunión.
De empresarios.
Quina estrés.
Esta noche tengo una sesión de karaoke tributo a ABBA y he quedado con unas rubias que son adictas a los micrófonos.
Venga, hombre,
y vamos a hacer unas pruebas vocales. Y bueno, y mañana tengo taller de cócteles.
Taller de cócteles
tiene mañana.
Tengo taller de cócteles con hielo picado. Porque me estoy planteando montar una coctelería después del acoso al que estoy sometido.
Se tiene que ganar la vida.
Como usted comprenderá, tengo la agenda muy apretada, haré lo que pueda para volver, pero tengo asuntos mucho más importantes.
Sí.
Volveré el 6 de abril, porque antes me resulta completamente imposible.
Eso sí,
daré la cara, ya muy lo dije, bien. Daré la cara.
Habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara.
Muy bien.
Y bien
muy
alta.
Bien. Bueno, bien, señor Rubiales, con Arribi...
A quien le va a caer la cara de vergüenza será a otro.
I ens ho farem saber.
Temprano llegarà la justícia.
Deixem-ho a tornar un momentet a la cursa que hem estat seguint amb el Xinxó i companyia, amb el... Ah, no, encara no tenim el Ballera. Ah, doncs aquí una estona hi tornarem, perquè ja s'ha acabat la cosa, eh?
S'ha acabat,
sí, ara us explicarem una miqueta com ha anat. Però abans canviem radicalment d'història, perquè les associacions de periodistes condemnen unànimament l'expulsió de Rússia de Xavier Colàs. És curiós, n'hem parlat aquí al programa.
Vam parlar amb ell fa
res, vam tenir
dilluns,
vam tenir, hem parlat diverses vegades, una tertúlia, sempre ens ha explicat des d'un punt de vista molt proper com es viu a Rússia. Doncs
a
aquesta experiència l'haurà de viure des de casa seva.
En aquella conversa em va semblar que ens escoltaven, eh? Vaig sentir com a
Sí, al ser la ràdio, senyor Marcelí, és bastant probable que ens estiguessin escoltant.
Bueno,
el Javier Colás, corresponsal durant 12 anys al país, que ha estat expulsat.
Sí, les autoritats russes no li han renovat el visat i li van donar 24 hores per abandonar el país. Colás és corresponsal, entre altres, de Telecinco o el diari El Mundo, doncs va abandonar Rússia via Istanbul.
Bueno, curiosament... Gràcies, que ara pot donar les gràcies, que toma.
Per què?
Perquè saps com les gasten.
Gràcies que l'han deixat sortir, vol dir.
Sí, home... Que no vingui...
No, no, veiem que altres han passat...
El Napal Miguel i van posar els calçudets untats de vareno.
Bueno, va.
Va, com dèieu, doncs Colàs va passar pel Versió Dilluns, arran del seu llibre Putinistan. Sí. Ens va explicar, entre altres coses, com actua el govern de Putin perquè els ciutadans tinguin por i no facin preguntes.
Al matar a Navalny, lo que está diciendo la dictadura a los rusos es que sí que tienen que tener miedo. Esa es la discusión, es decir, por eso... Cuando explican, o mejor dicho, no explican esos asesinatos, la dictadura adopta una actitud que a nosotros nos parece absurda. Por ejemplo, que ayer salís de Putin y dijese, bueno, es una pena, pero son cosas que pasan. Uh-huh. De eso se trata, de no dar una teoría alternativa elaborada para que la gente pueda creer que a este señor le ocurrió algo o aún tuvo un problema grave de salud. De repente, en la cárcel, se dejan precisamente en suspenso esas explicaciones para que nadie sepa, pero todo el mundo entiende quién está detrás. Y quien está detrás es precisamente la persona, el gobierno que debería dar explicaciones y no las da por una razón que el gobierno quiere que los rusos entiendan y que no hagan más preguntas.
El Colas va fer un tuit que em va cridar molt l'atenció. Diu, después de 12 años informando desde Moscú, las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y solo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo, he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede.
També ens explicava dilluns a Xavier Colàs que què és el primer que li va sorprendre de Putin.
Yo llegué en 2012 y la primera vez que vi a Putin, recuerdo que me dijeron, te va a impresionar lo del abrigo, ¿no? Y era en el hall de un hotel y apareció Putin. Lo que hizo fue, en aquel momento, ponerse el abrigo, pero como se pondría el abrigo un personaje de un juego de ordenador, que va saltando de pantalla en pantalla y de repente cae encima de un abrigo, y de repente el abrigo aparece que lo tiene puesto. Putin simplemente separó los brazos y apareció un señor de la nada, sin nube de humo, pero parecido, ¿no? Y le puso el abrigo a una velocidad más rápida que de lo que vuelan los fotones. En aquel momento yo tendría que haberme dado cuenta de que una persona que se pone y se quita el abrigo de esa manera tan imperial es una persona que no está lista para reincorporarse en la vida civil como se ha podido reincorporar, pues, no sé, Artur Mas, Jordi Pujol, Zapatero o Felipe González, ¿no? De ahí no se vuelve. Es decir, un hombre que se quita y se pone el abrigo así va a morirse con las botas puestas.
Si tú expliques aquestes coses per la ràdio, que és, vols que...
Precisament la gràcia és que quedin veus que puguin explicar aquestes coses per la ràdio i que ens donin una fotografia del que està passant, que ara no tindrem, com a mínim, a través de la veu del Colàs.
Com si escrivissis aquí un llibre que es digués Aragonistan. Parlant del president aragonès.
Aragonistan, Vostè ho veu igual. Igual, Aragonistan que Putin.
És un símil.
I tant que és un símil. Bueno, abans parlàvem del Bellera. Bellera, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Com ha acabat això? Ho dic per tancar una miqueta el cercle.
Doncs mira, ha acabat amb victòria d'un neerlandès que es diu Marin van den Berg, de l'Education First. Evidentment ha estat un sprint ajustat, però sí que ha estat clarament el més ràpid per davant d'un belga, Arne Marit. No s'han mogut els favorits, Pogacar no ha disputat l'esprint, com ja preveiem, que ell ens va dir que es prendria dues etapes amb calma abans de l'etapa reina de dissabte entre Berga i Caral. I, per tant, la distància és de 2 minuts i 27 segons entre el primer classificat a la general, Pogacar, i el segon, Mikel Landa. Avui dia pels sprinters, demà segurament també. Amb un dia una mica potser més complicat, però segurament també podria ser una etapa pels sprinters.
Bueno, Bellera, que la Ginxó et digui com ha fet això del cotxe i demà, escolta'm, cul al cotxe i estaràs més tranquil, eh?
Ah, sí, això també és veritat. Sí,
Gerard, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, que vagi bé.
Bé, aquestes hores, Míriam, hi ha en marxa la cimera dels líders europeus, on s'està estudiant com finançar el rearmament d'Europa.
Sí, el president del Consell Europeu, Charles Michel, diu que som davant l'amenaça més gran a la seguretat des de la Segona Guerra Mundial i que cal construir l'economia de la Unió Europea en peu de guerra. Per acabar-ho de rematar, aquest matí, en una compareixença al Senat, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistit en el que deia diumenge a La Vanguardia, el perill d'una guerra generalitzada de Rússia contra Occident. Això sí, ha negat de totes, atenció, que pugui tornar la mili obligatòria.
No va haver servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie.
Doncs això és el que ha dit. El que passa és que amb el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, nois, què tal, com esteu? Bon dia,
fem amb alegria.
Sí, amb alegria perquè... Bueno, clar. Amb alegria fins ara. Amb alegria fins ara. Perquè amb l'Estadella hem posat damunt de la taula un tema molt espinós. Un tema delicat, sí. Que és, senyor Marcelí, què passaria si ara a la gent li diguessin que... servei militar i cap a la guerra.
Ja convindria. Ja convindria. No hi hauria tantes drogues i tanta gent que no sap què fer per la vida.
Ni tants TikToks, ni TokToks, ni Instagrams.
Ni nois que volen ser noies, ni coses.
Exacte.
Doncs de seguida, d'aquí un minut, Estadella fent la pregunta i obtenint la resposta, què a la guerra? Ara en parlem.
RAC 1. Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacurumamazda.com.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns en Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Vibra, la primera fira del benestar i sexualitat femenina. Vine a aprendre i a cuidar-te. Parlem de maternitat, adolescència, desig sexual, menopausa, salut hormonal i molts temes més. Vibrem juntes? Del 22 al 24 de març a Fira Barcelona. Consulta el programa a vibrabcn.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la passió segons Sant Joan de Bar. Dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1. Tots som 1.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Bueno, de seguida l'Estadella fent-vos una pregunta, si us ve de gust anar al servei militar i després anar cap a la guerra, a veure què és el que ens responen, però abans passarem per Solideo.
A veure si cridaries com aquí, tu, Estadella. Ja, bon dia!
Bon dia! Els hi dono la alegria!
Sí, sí. Alegria, eh? La fitxera. Sí,
sí. El calabosso. Bueno,
he de dir que avui al matí, quan parlàvem d'aquest tema, s'ha dit que si Estadella anés a la guerra...
Jo no dolia. No, jo seria el primer.
O sigui, el primer o el segon dia sí. Ja l'hauríem perdut, eh?
Sí.
Dios mío.
No sé per què, pensem tots igual.
Sí, no, jo també. Confio molt poc en mi.
Home, per altres coses sí, però per la guerra, mira, no. Us imagineu que el millor pilot us faci de taxista? Imagineu Fernando Alonso. Ai, recordeu, quan anava flatxat.
Hombre,
imagina't, arribaries...
Ràpid.
O que el millor xef del món us faci la paella del diumenge. Això sí que seria un plaer, extraordinari, Doncs és el mateix que si Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, us instal·la els panells solars a casa vostra i posa tota l'energia al vostre servei a un gran preu, no? O sigui que aquest seria una mica el paral·lelisme.
Sí.
Aprofiteu i feu-vos autoconsumidors. Entreu a Hogares Acciona Energia i allà us en podeu informar.
Molt bé.
La pregunta... És complicada.
Sí.
Però el que volíem saber és quanta gent hi ha disposada, senyor Marcelí, avui mateix, ara mateix.
Ara.
A defensar la pàtria, agafar el fusell i anar-se'n cap on calgui. De moment, anar-se'n cap a Rússia i, escolta'm, a donar la vida pel país. Com tenim la societat? Perquè, clar, aquí hi ha diversos responsables europeus que, mica en mica, ens van dient que ens anem mentalitzant. Hi ha dia també... doncs que ens diuen que l'amenaça va avançant, no? Com ho tenim?
Doncs bé, jo he anat al mercadillo de Cuní perquè vull saber si els meus veïns estarien disposats a defensar el país i de dir-vos que m'he trobat l'única persona que m'ha dit d'una manera molt convençuda que sí hi aniria.
Claro, tenemos que ir al ejército rápidamente. Yo iría a defender, claro, hombre.
Si es pot saber quants ets té.
No, yo tengo 50. Podría ir.
Irías a
voluntario.
Irías voluntario a defenderlo todo, ¿eh?
Sí.
¿Qué posición en el ejército?
No, yo en primera línea.
Ahí a darlo todo,
sí,
¿eh?
Sí, yo a darlo todo.
¿Has disparado alguna vez o algo?
Sí, yo en la mili quedé el número 16 y de 20 para abajo nos llevaban de excursión a del concurso de tiro y yo quedé el número 16.
Ah, muy bien.
Nos daban... polvorones, que yo hice el periodo de instrucción en Sevilla. ¿Cómo? Y venga polvorones.
Tío, señora, el reclama, se está emprañando, ¿eh?
Ah, ¿qué? Sí.
Hostia, si quieres ir al ejército, pero ahí tienes al sargento,
porque
¿eh?
No quiere que me vaya de con ella.
No, ¿qué dices?
No quiere que me vaya de con ella. No. Si me voy al ejército, ella no se va a venir. Ella no quiere.
Però aquest senyor dels polvorons, quin és el que ha de defensar la pàtria?
Perdona, té 50 anys.
A mi m'ha dit 50, a mi sí. M'estranya molt, eh?
Era de 30 més, eh?
Sí. Que curiós, no quiere que me vaya de con ella.
De con ella, sí.
Volem dir que me'n vagi del seu costat.
Exacte,
sí.
Ah. Bueno, de fet, la senyora ja anava 50 metres més enllà quan l'he
aturat. Jo el conto com a sí, eh?
Sí, ell sí. O sigui, aquí, venga, amb aquest començaria amb el nostre exèrcit.
Sí. De fet, et donen de halar allà.
Sí, clar, per favor.
Se'l veu valent, eh? Dios mío.
També seria el segon a morir després de l'Estadella.
O el primer, jo crec que estaria entre ell i jo. Atenció al següent, que m'ha posat una excusa que trobo que és formidable i, òbviament, ha dit que no hi aniria. Veig que tens aquí una musiqueta una mica animada, eh?
Sí, tant. Sí. Estic animat a l'assumpte perquè el mercat està fatal.
Si no, ara mateix estem al mercadillo de Cunit i no hi ha molta gent ara, no?
No, que va, gens.
Canviant una mica de tema radical, si... Bueno, hi ha molta por que hi hagi una tercera guerra mundial. Si a tu et truquessin a les files per a l'exèrcit, hi aniries?
Pues no, perquè ja estic a punt de jubilar-me ja.
Llavors no t'interessa ara anar...
Ni m'interessa ni voldria. I menys una guerra. La guerra s'ha acabat. La guerra, zero patatero, res.
Quina excusa posaries, si et truquen?
Excusa? Pues que no tinc bona punteria. Ja està. Què vols que et digui?
M'agrada molt, senyor. No tinc bona punteria, eh? Vull dir, vigili. Al contrari de l'altre, eh? Vull dir, l'altre va quedar número 16 de 20 i va guanyar molts polvorons, l'altre no té punteria.
Tenir un company de guerra que no tingui punteria, també tens tots els números per no passar de la primera setmana, eh?
Amb això estic conforme, però ara si tu el poses en una torreta quan venen els enemics i que dispari a lo loco...
Què vol dir que algú n'encertarà?
Home, per probabilitat...
Aquests que no tenen punteria són els que apel·len més sense voler, perquè ells apunten amb una pedra i fa-te'l del costat. És extraordinari.
Però com jo l'he vist molt poc disposat amb el tema de la porteria...
Aquest el conto que no.
He aprofitat que tenia, bàsicament, un altaveu i dic, escolta, anem a cantar una mica per la pau i he decidit fer una mica per reivindicar la pau, com ha de ser des del Mercat i jo de Cuny. Escolta, podem aprofitar i posar alguna cançó de la pau? Ara que tens aquí el mòbil connectat amb l'altaveu. I quina... Posa allò que sé, no dudaria, no? La de no dudaria potser que és molt així. No dudaria, no dudaria, saps? Potser això anima també aquí al Mercadillo. Ojo, mira, la tenim aquí en l'altaveu, eh?
Això fa una mica...
Bona cançó. Hem de fer una mica un clam cap a la pau, no?
Sí, sí.
Això sona per tot el mercat?
Tenim que canviar els polítics, sincerament.
Tots
plegats. Tots són... Jo què sé, que no sé com pensen.
Ara, amb aquesta cançó de fons, em podries fer un speech, un discurs a favor de la pau?
Que no entenc les guerres, no entenc. Avui en dia no entenc com gent... O sigui, és que no sé com explicar-ho, no ho sé. És que no sé explicar-me perquè és que no em cap al cap que hi hagin guerres avui en dia.
Ens esperem el patxuro, patxuro i el cantem junts?
No, gràcies.
Patxuro, 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 patxuro. Visca la pau! Visca la pau, noi!
Xururu,
para xururu, xururu.
Podem posar a fotre aquí discursos, el que vulguis. El discurs no serveix per res. Aquí el que serveix és que fa un fusell.
No entenc com hi ha guerres, no se sap explicar-se. Per això hi ha guerres, però no se sap explicar.
I posa una cançó de pau i el que canta és mort.
Bueno, també el conto fora, eh?
El conto fora. I conta que també hi haurà un no amb aquesta parella que passejava per allà, que tampoc està disposada a anar a la guerra. En el cas de que hi hagués aquesta tercera guerra mundial i a tu truquessin a files de l'exèrcit, hi aniries?
No, per què?
Oh, escolta, per defensar el país, no sé.
No, que no, tirar una bomba d'aquestes i a prendre pel cul tothom.
O sigui, tu prefereixes que tingui una bomba?
No, prefereixo que no hi hagi guerra.
Home, vale. M'havies espantat, dic, hòstia.
No, però si em truquen per anar a la guerra, els diré que no.
Quina excusa posaries?
Pues que em fa mal la cama i no puc córrer. Qualsevol excusa serà bona per
no. M'agrada, no? Hòstia, estic una mica tocat.
Sí.
Si ho fa Dembélé, tu també ho pots fer.
Clar que sí.
Escolta, tu aniries a la guerra si truquessin, ara que hi ha aquest risc d'una tercera guerra?